Partit imperdonable del Sabadell al derbi a Terrassa.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Un mar de dubtes va ser el Sabadell diumenge a l'Olímpic. Actuació més que decebedora d'un centre d'esports al qual, de nou, i és una cosa que malauradament ens sona massa aquesta temporada, davant d'un gran escenari les cames li van tremolar. Els arlequinats van ser clarament inferiors al Terrassa i ara, païnt encara el desencís de perdre un partit així, toca buscar les conseqüències de la desfeta. D'entrada hem convidat, podríem dir que d'una manera innecessària, el conjunt agarenc, que jugava l'última bala en el derbi i que ara és a només 2 punts i té l'avaraix guanyat amb el centre d'esports. El Torrent s'ha escapat 2 punts per sobre i, per tant, es compliquen les opcions de ser quarts si la cosa va molt bé. Insistim, un cop més, que com més amunt millor, no només per perfil de rival en el play-off, sinó pel factor camp i, sobretot, què passa en cas d'empat en una eliminatòria. I per aconseguir aquest hipotètic bitllet de play-off, que com ja vam dir el mateix diumenge, s'ha de fer, que no està decidit ni molt menys, per segellar la classificació, ara el Sabadell està obligat a sumar en els 2 partits que falten. Després entrarem més al detall, però així d'entrada, alguna conclusió ràpida. Tot i la patacada majúscula, l'equip de David Movilla segueix depenent d'ell mateix, sense dependre d'altres marcadors. Això sí, després d'aquest 2-0, passi el que passi a la jornada 33 aquest cap de setmana, sí o sí, tant el Sabadell com el seu rival, el València Mestalla, se la jugaran a Paterna en l'últim enfrontament. Per tant, si volíem emocions fortes, abans del play-off ja en tindrem. Ja veurem després si el centre d'esports l'acaba jugant o la temporada és encara més decebedora del que ja ho és a aquestes alçades, que no és poc.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González, de les vies de so, arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Dimarts amb regusta dilluns, avui, després del dilluns de Pasqua festiu ahir, i només li faltava per liar més encara la troca que hi hagués jornada entre setmana, primera divisió. Si anem per ordre, el Girona s'apropa al perill en aquesta primera divisió masculina després de la derrota d'ahir a la nit en l'últim partit de la jornada a Montilivi, 1-3 contra el Betis. L'equip de Mitchell té ara només 3 punts de marge sobre el descens, falten 6 jornades. I com diem a tot això, hi ha jornada intersetmanal que s'enceta avui i amb doble cita pels equips catalans. A les 7 a Mestalla, València Espanyol. I a 9:15, Barcelona-Mallorca. I avui també hi ha, entre d'altres, un Manchester City-Aston Villa a les 9 a la Premier, amb la victòria de l'Arsenal, encara no és campió matemàticament al Liverpool, i un Nantes-Paris Saint-Germain 1/4 hora abans a França. I aquí a l'hotel.
Què es comenta a la recepció?
Què li cal al Sabadell per fer play-off? Numèricament parlant, perquè li calen moltes coses per millorar la imatge que va mostrar a l'Olímpic ara fa un parell de dies. Aquesta pregunta ens la farem i la respondrem d'aquí a uns minutets. També escoltarem a David Movilla després del naufragi a Terrassa. El Sabadell ve cada cop més lluny de la permanència i el quart lloc del waterpolo femení a la Copa del Món de la Xina. Com veieu, no ha estat precisament un cap de setmana gaire profitós i això que teníem poca competició esportiva.
La notícia curiosa.
Aquesta pels supersticiosos. Se n'està parlant i molt a l'Argentina. El papa Francesc era el soci número 88.235 de San Lorenzo de Almagro, el club del qual n'era aficionat. Doncs bé, Bergoglio ha mort als 88 anys i a les 2:35, hora de l'Argentina.
De quin partit no estarem pendents?
De l'Arguineguín contra el Cotillo, a 7:45, preferent Canària.
I a les xarxes socials.
Les mofes que estan plovent des de Terrassa, club i ràdio incloses, després de la derrota al derbi d'abans d'ahir. Si el de Copa Catalunya, la relliscada del porter agarenc en el 0-1 va ser motiu de conya des d'aquí, des de Sabadell, a l'altra banda de la Mancomunitat estan sucant-hi pa de valent amb el 2-0 de diumenge. en passar verí i seguir, com deia el perfil oficial després de la derrota del centre d'esports, o, per exemple, com demanava Javi Morcillo en fotos del partit a Instagram, fins al final.
Avui celebra el seu aniversari
el Titan Legend Santi Ramos i el futbolista sabadellenc Àlex Collado.
L'enquesta.
I aquesta és de les difícils. A qui rescateu del Terrassa Sabadell? Potser Gianni Cassano o bé Morcillo? A les dues tanquem la votació, com sempre, amb l'etiqueta a X a Twitter, MVP946.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Nou minuts clavats per sobre de la una. Som-hi, anem de cara a Barraca, anem a analitzar a fons, ja no tant el derbi com a tal, que segurament també hi caurà alguna pinzellada, sinó les conseqüències que hi ha hagut, com ha quedat tot plegat a falta de només 6 puntets, dues jornades pel final de la fase regular d'aquesta segona federació completament embogida. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Ressaca dolorosa, eh? Dua de pair, de les de mal de cap per 3 dies, eh? El derbi, el 2-0 a l'Olímpic. Queda molt tocat el Sabadell, ja no per una qüestió classificatòria o numèrica, que tot i que t'obliga a guanyar o com a mínim puntuar en els dos partits que queden, segurament sigui la millor part de la pel·lícula, sinó per la imatge que va mostrar tan pobra i decebedora el Sabadell, nefast l'equip arlequinat. És que vam veure la pitjor versió del Sabadell, segurament allà.
Sí, si no la pitjor, perquè mira que aquest any hem tingut per triar, malauradament, en tenim d'algunes, però aquesta va ser de les molt dolentes, superat gairebé, diria, de principi a final, perquè ja l'entrada en el partit no va ser gens prometedora. És cert que arrel del penal fallat, com deies tu ara, a Terrassa estan sucant més pa del que segurament tocaria, però bé, cadascú fa el que vol o pot. L'equip no va reaccionar malament o no va entomar malament l'error, però és cert que al final de la primera meitat, i gairebé, m'atreviria a dir, el complet dels 45 llargs de la segona, va ser una exhibició desastrosa de l'equip de David Movilla. Gens a l'altura del que s'esperava, per la necessitat, per l'oportunitat un altre cop que se li ha presentat a l'equip. Deies tu, potser no cal mirar tant classificatòriament, encara que ho farem, i amb deteniment, però és que era una situació gairebé idíl·lica per moltes raons, i sobretot, i ja sé que no sóc el més idoni per dir-ho això, però per el que significava el partit del diumenge. O sigui, al final, t'agradi més, t'agradi menys, et faci molta mandra o poca, el que vam viure diumenge a l'Olímpic és que era més que un partit, era més que 3 punts, era més que un enfrontament de la jornada 31 o 32 de la Lliga en aquest cas, i el Sabadell en cap moment va donar mostres de saber realment què s'estava jugant, què hi havia per endavant i tot l'escenari o tota l'escenografia que suposava jugar un derbi com el d'aquest passat cap de setmana.
És que a Terrassa què poden estar parlant? De 800 persones normalment en els partits, 1.000, depenent de l'enfrontament, però hi ha dies que tenen una entrada a tot l'Olímpic pitjor que només el sector visitant d'aquest derbi.
Sí.
Per tant, ja només amb això, i que la parròquia local també va respondre, o sigui que hi havia un ambient xulo, maco, de partit gran.
Jo et diria, o sigui, ho hem dit durant la transmi, i reflexionant-hi hores posteriors o dies ara ja posteriors, diria que ells van entendre molt millor a tots els nivells, menys quant al d'aficionats, tot i que van tenir una bona resposta, com dius, al final més de 1.300 arlequinats, per tant, la resposta en aquest sentit crec que va ser molt superior la dels arlequinats que no pas la del públic local a l'Olímpic, però més enllà d'això, jo crec que el Terrassa, els jugadors del Terrassa en tot moment van entendre molt millor el que suposava aquest partit. I és més, i parlant-ho amb alguns companys de la premsa de Terrassa, encara que la classificació ara els hi diu que tenen opcions d'entrenar al playoff, i que se les han guanyades, aquestes opcions per tenir encara matemàticament alguna possibilitat. Crec que van entendre molt bé que era allò que es diu a vegades, i que ningú malinterpreti més enllà del que diré, l'equip inferior es pren un partit com la salvació de tota una, temporada, o un moment d'alegria enmig d'una temporada de passucat amb oli com pot ser la del Terrassa d'aquest any, insisteixo, a l'espera del que pugui passar en les dues jornades finals, ara ja, i ells van interpretar en tot moment que era el seu partit. És a dir, no van poder guanyar aquí a la Nova Creu Alta, tot i que van aconseguir igualar i molt les forces. Van caure eliminats a casa en el partit de Copa Catalunya, tot i tractar-se d'una eliminatòria menor. Està clar que allò va coure i que alguns tenien comptes pendents d'aquell partit, i només cal veure la reacció de l'equip, la plantilla del Terrassa en els gols i en acabar l'enfrontament.
La banqueta, sobretot.
I afegiré, insisteixo, i que ningú malinterpreti, perquè el Sabell també n'ha tingut d'aquestes, eh? Quan tu et sents inferior, o creus, o saps que ets inferior al rival, per tu és el partit que ho pot salvar o pot maquillar, si vols dir així, tota una temporada. I a Terrassa, interpreto, i gent de Terrassa, de la premsa de Terrassa, així ens ho ha fet saber, que el xup-xup era de dir, bé, com a mínim, anem a salvar això guanyant, donant-nos una alegria, i a bona fe que ho van aconseguir.
És que, a veure, siguem clars, la temporada del Sabadell està sent força decebedora, per dir-ho suau, la del Terrassa, 10 minuts més. O sigui, al final és un equip que parteix amb recursos tant o més destacats com el Sabadell. Per posar algun exemple, els jugadors neerlandesos no crec que estiguin amb el salari mínim jugant a Terrassa, o que hagin vingut atrets per el Parc Vallpardís, sinó que estan aquí amb una molt bona oferta sobre la taula per poder jugar al Terrassa, i com ells, simplement per deixar l'exemple més clar sobre la taula de jugadors estrangers que estan aquí simplement perquè el projecte era engrescador. Per tant, estem parlant d'una idea, un club que volia estar lluitant per l'ascens i que arribarà a les últimes jornades amb opcions, però no allà on s'esperava, igual que el Sabadell. Per tant, estem parlant de dos equips que arriben molt, molt, molt tocats a aquest tram final de Lliga. De fet, fins i tot el propi Terrassa havia ofert molts dubtes a l'Olímpic aquesta temporada, i en canvi va aprofitar, igual que dèiem el Sabadell, la seva pitjor cara, doncs la millor versió dels de Víctor Bravo per endur-se el derbi. Però és que ja no només és una qüestió, Sergi, del que significava el partit, que una vegada més el Sabadell, i ja en van unes quantes, cada cop que té aquest punt de partit gran de desplaçament massiu, ja sigui teu fora o de la gent de l'Europa, del Terrassa, del Sant Andreu, etc., a la Nova Creu Alta, mai no has estat capaç de dominar, de fer un cop de puny sobre la taula. Ja no només és tot això, que no és poc, i a David Movilla no li agrada, després ho escoltarem, però si hem de projectar-nos a un hipotètic i que encara t'has de guanyar play-off, tornaràs a tenir un escenari així. Ja no només és això, és que tenies l'oportunitat de deixar despenjat el Terrassa i jugar amb els seus nervis, perquè per ell sí que era l'última bala per reenganxar-se a la part alta, i sobretot pensant en tu, mantenir-te quart, agafar distància, qui sap si arribar a l'última jornada a Paterna amb els deures ja fets. I ja no és una qüestió, Sergi, de marcador. O sigui, si tu pots perdre el derbi, el que no ho pots fer és de la manera que ho va fer el Sabadell.
Sí, 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 sobretot pel que estem dient, eh? I ara ja entrem en protagonistes, si vols, de la ressaca que ha deixat, com diem, aquesta derrota davant el Terrassa, en un mal partit, en el pitjor dia, com dèiem, davant el pitjor rival, i segurament en el pitjor dels escenaris. Tot això, quan a més l'afició no va fallar, quan, com era d'esperar, l'afició arlequinada va omplir i més el sector que el Terrassa Futbol Club havia decidit delimitar a la lateral de l'Olímpic, i recordant, com dèiem al principi, segurament dels pitjors passatges, i no són pocs aquesta temporada, malauradament, que hem viscut en aquesta Lliga 24-25. Al final de tot plegat, gairebé que l'argument era repetit pels uns i pels altres. Comencem per Movilla, vestidor molt tocat i al mateix temps dolgut per la imatge que s'havia ofert.
Dolido, dolido. El dolor de nuestros aficionados es nuestro dolor, es el dolor del vestuario, es el dolor de quien nos habla. Estamos dolidos. Hemos hablado de que este partido, el hincha aficionado arlequinado, pues querría estar dentro del campo y queríamos representarles, y no hemos sido capaces de hacerlo como correspondía el partido, y evidentemente eso soy yo el responsable, pero el vestuario está dolido como está nuestra gente.
Doncs dolguts, ho diu com 5 o 6 vegades en aquest document sonor, assumint la responsabilitat en primera persona. Ell és el, va dir el culpable, diu el responsable d'aquesta derrota, i gairebé hem de fer un exercici de pujar molts decibels la resposta, perquè gairebé parla cap endins, eh? O sigui, era difícil gairebé d'escoltar a David Movilla en sala de premsa si t'allunyaves tot just un parell de metres d'ell.
Sí, sí, sí. El to era gairebé acord, allò que es diu, en la línia del que havia estat la sensació anímica que ens havia deixat a tots plegats al partit. I aquestes males sensacions. Començant per un partit on, a més, gairebé des del principi ho hem dit, la mala entrada concedint ocasions, el Terrassa en va tenir tres, alguna de molt clara per haver-se avançat en el marcador. Llavors arriba la jugada del penal que dèiem, aquest penal fallat per Sergio Cortés, que evidentment, ara és una evidència utòpica, si vols dir-ho així, però al final podia haver canviat el signe del partit, però és que ni amb aquestes. Treus una petita fase que va haver-hi en aquesta primera meitat, just després de l'error de Cortés, i l'equip li va costar retrobar-se, i a la segona meitat ja directament no va tenir cap capacitat de resposta. Per Movilla, sabien el que s'havia de fer, com s'havia d'afrontar, com havíem de plantejar i què es trobarien. Doncs la veritat és que ell, sentint-se el màxim responsable, deixa clar que res de res de res.
Si algo hemos hablado es de jugar este partido, era más allá de tres puntos, lo sabíamos, y no hemos sido capaces de trasladar al campo esa energía, ¿no?, que queríamos, y es evidente que el inicio de la primera parte no ha sido bueno, han tenido un punto más, y bueno, el único responsable de eso soy yo.
Doncs tornant a assumir la responsabilitat, Movilla, ja no només una qüestió d'haver perdonat al Terrassa tres gols en el primer quart d'hora, com deia ara Movilla, sinó que després d'aquest puntet de rauxa del Sabadell d'haver-se pogut avançar amb el penal de Cortés o la pilota al travesser de Peque Polo, que van ser no els millors, sinó els únics minuts del Sabadell en aquest derbi, al final de la primera meitat el Terrassa va tornar a agafar el comandament del partit, va tornar a manar, i ja només li faltava a Sergi encaixar, posar-se per davant l'equip terrassenc en un minut psicològic per acabar d'enfonsar a l'equip sabadellenc.
Sí, va arribar el gol de Morales, de Víctor Morales, que a sobre ho va acabar de complicar encara més, perquè està clar que en un partit amb aquesta igualtat que genera, no el que digui la classificació, no el que digui el cada moment, sinó sobretot allò tan tòpic de que un derbi és un derbi, que un partit diferent on no mana la classificació, sinó que manen altres factors més externs que fins i tot els futbolístics purament dit, doncs era important avançar-se en el marcador, com estaves recordant ara i com hem anat dient. Sí, el Sabadell va tenir la seva, o les seves, dues de clares, el penal i la rematada gairebé a boca de canó de Peque Polo a la mitja volta, que va picar en el travesser, part superior del travesser, tot s'ha de dir, de Marcos, de la porteria del Terrassa, però és cert que el Terrassa també n'havia tingut les seves. Per tant, era important avançar-se, era determinant, ho va acabar sent, de fet, posar-se davant en el marcador, i en aquest sentit el Sabadell va tornar a donar aquella versió d'un equip que concedeix en excés i que posa massa facilitats al darrere als seus rivals.
Sabemos que marcar primero era determinante y lo han hecho ellos, pero no es que lo hayan hecho en la última acción de la primera parte, sino es que han tenido tres en los primeros 15 minutos y eso no podemos conceder y el responsable soy yo, porque a nivel defensivo no, fuera de casa no estamos siendo lo consistente que la categoría requiere. Ahora el equipo ha ido por el partido, no, eso no, que no se ponga en duda, por favor.
I si em deixes que digui que sobre plou sobre mullat, eh? I si mirem els números fora de casa, no sé com ho veus, però si mentre a casa s'ha aconseguit tancar la barraca i tres partits seguits sense encaixar, asterisc, contra equips de la part baixa de la classificació, és cert que fora els números fan fredar, perquè encara hem de jugar un partit fora i déu-n'hi-do el partit. Però és que el Sabadell ha encaixat dos gols a Terrassa, va encaixar dos gols al Sardenya, i si m'apures, Adri, i a més ho recordaràs perfectament, tot i guanyar, que va ser important aquella victòria, només faltaria, també se'n van encaixar dos més al camp de l'Ilicitano. Per tant, aquí és on l'equip no està sabent gestionar o no està sent prou contundent a l'hora, com deien, de baixar la persiana. Amb tot això, està clar que s'ha oblidat aquell punt de consistència, d'estabilitat, ho dèiem també al final de la transmissió, aquell punt de fiabilitat que et pot garantir un equip que aspira, com a mínim ara ja, a jugar al play-off i anar per la via llarga del camí, i per David Movilla, ja posats, doncs, un aspecte, segurament amb majúscules, clarament a millorar a curt termini.
Tenemos tres salidas seguidas encajando dos goles y de esa manera es muy, muy complicado sumar, ¿no? Tenemos que ser más consistentes desde lo futbolístico y necesitaba un tono más alto el partido que no hemos tenido.
Doncs hi va faltar un to més al Sabadell en el derbi a l'Olímpic. Deies ara, Sergi, que s'ha corregit la sagnia a casa amb aquells 4 mesos llargs sense aconseguir victòries arlequinades a la nova Creu Alta. Ara la veritat és que està rutllant la cosa de locals, en canvi fora de casa, doncs, a un ritme de 2 gols per partit encaixats, és evident que és gairebé impossible. Deies tu l'asterisc, el matís. És que, Sergi, si mires l'equip de David Movilla des que el de Baracaldo agafa les regnes del Sabadell, contra els 6 últims classificats, la veritat és que està complint amb els pronòstics. Ha fet un 13 de 15. Estem parlant de sumar-ho pràcticament tot en els 5 partits contra els últims classificats, com per exemple aquesta setmana que toca el Cuéllar ja descendit, Badalona Futur, tant de bo que no es trenqui la tendència. Ara bé, si mires la resta de la Lliga, treus els últims 6 classificats i el Sabadell només ha sumat 5 punts de 24. O sigui, en 8 partits només n'ha guanyat un, que és aquest que fèiem referència ara a Elx contra l'Ilicitano. Ni Sant Andreu, ni Europa, ni el Terrassa...
Torrent.
Ni Torrent. Ni... És que, clar, és... Bé, Torrent, no. Torrent era David Català encara.
Sí.
És l'última David Català. Però vaja, que et pares a pensar... I dius, ostres, Balears, la derrota amb molts matisos, aquell dia, perquè segurament és dels dies que més mèrits has fet per guanyar, i perds. Però és que és un bagatge pobríssim.
Sí, i el més preocupant, ja sé que ara mateix el més preocupant és Badalona, que és el que toca, Badalona Futur, però el més preocupant és que encara has d'anar a jugar un últim partit, que de totes serà decisiu, passi el que passi en aquesta jornada, tant el Mestalla com el Sabadell, si jugaran alguna cosa a Paterna, a l'Antonio Puchades, i bé, és un equip d'aquesta part alta, per tant, aquí hauràs de trencar l'estadística com sigui. Però bé, res, aquesta és la situació que té ara mateix l'equip i l'escenari en el qual s'hi ha ficat de ple, els dos peus de ple a la galleda, per culpa del resultat / el mal partit jugat a l'Olímpic contra el Terrassa.
La imatge va ser pobríssima i el que diem sempre, la resposta de l'afició no va anar en consonància amb després el que vam veure en el terreny de joc. Hem escoltat David Movilla, de seguida més també del Basc, escoltem també a Kaiser. Perquè el Sabadell va demostrar estar, com a mínim, en els 90 minuts molt per sota del Terrassa en aquest derbi. Això a les cares després del partit a l'Olímpic es notava, caps, cots, gestos de decepció, de frustració, digue-li com vulgui, Sergi, però es notava que aquest to baix que deia David Movilla en l'aspecte futbolístic es mantenia després en l'aspecte anímic un cop acabat el partit. I s'hi haurà de refer ràpid el Sabadell, però és una evidència que va quedar tocat al vestidor i suposo que Kaiser és una mostra també d'això.
Sí, en aquest cas una veu autoritzada, sempre d'agrair, mai no falla en aquest sentit el central valencià, va ser l'encarregat de donar la cara a l'Olímpic després de la derrota i sobretot, com diem, més enllà de la derrota, sobretot aquesta mala sensació, males impressions que va transmetre el Sabadell, sobretot trobant a faltar en el seu cas el punt d'experiència i es ficava, es fixava molt en el gol encaixat, en l'1-0 encaixat just abans del descans. La sensació de Kaiser és que és aquella primera meitat que ja està morta i a la qual no ha de passar res i en canvi el Sabadell va encaixar el gol.
Tenemos que ser más perros, intentar controlar mejor esas situaciones, que no pase nada, que el árbitro pite el final y en el vestuario ya, pues, preparar el segundo tiempo.
M'ha agradat el concepte, de ser més gossos en aquests últims minuts.
Sí, i en aquest sentit, saber jugar aquests minuts que són decisius, com dèiem, projectant el que pot venir per endavant. Primer, aquestes 2 jornades, i tant de bo, 2 o 4, ja posats a demanar, jornades més, que seran les 2 eliminatòries. Però bé, no va ser allò massa buruc, a l'hora de mossegar-se la llengua, gens ni mica. Va tirar pel dret a l'hora de fer autocrítica i sobretot a l'hora de referir-se també en aquests aspectes a millorar. D'un Sabadell que té aquestes 2 finals per endavant, tampoc no va voler entrar massa més enllà. Dijous tindrem oportunitat d'escoltar-lo amb el to ja de futur immediat, però sobretot fixant-se en aquest vestidor que deies tu, que va quedar molt tocat, però al mateix temps, en la línia del que dèiem movia al principi, dolguts per la imatge i per no haver pogut respondre a l'afició a l'alçada del que va respondre sí el públic arlequinat que es va desplaçar fins a Terrassa.
Dolidos por nosotros, porque era una buena oportunidad, por nuestra afición, por todo el apoyo que hemos tenido de ellos aquí en el partido y la verdad que en ese sentido pues nos jode mucho no haber podido sacar un resultado positivo y haberle dado una alegría.
Dels que parlen clar, les coses com són. És un vestidor aquest, el Sabadell, que té molts jugadors que parlen prou clar. Així com altres temporades has tingut molts jugadors que han tirat així de tòpic o que no tenien una gran oratòria, aquesta temporada, si cal no mossegar-se la llengua, no ho estan fent els jugadors. També et dic, Sergi, que el problema és que hem tingut massa escenaris en els quals no s'han hagut de mossegar la llengua. O sigui, han hagut de fer massa autocrítica.
Sí, hem hagut de comprovar-ho massa sovint. Al llarg de tota la temporada, aquesta capacitat de dir les coses clares i de no amagar-se a l'hora de reflexionar ni d'analitzar el que havia estat el partit en qüestió.
Un parla ara de futur, i no, de futur, aquesta setmana ens farem un far d'això, de futur en minúscula, no en majúscula, no del rival, del Badalona futur, sinó del que ens ve per davant, i és que jo tinc una sensació de déjà vu constant amb aquest Sabadell, o sigui, quan menys tu esperes, et dona alguna alegria de tant en quant, estil Olot, alguna golejada a casa, algun partit realment prou rodó, prou compacte, i llavors quan t'engresques, pam, una altra vegada torna... O sigui, és com una temporada cíclica en aquest sentit, no? Creus que ja has aconseguit redreçar el rumb, per exemple, a la ciutat esportiva de Níjar que contra l'Espanyol B, després encadenes una altra ratxa de resultats negatius. Talles el problema d'arrel a casa, comences a punxar fora, i aquest punt de cada vegada que hi ha un partit gran... l'equip la lia, no està a l'alçada, li tremolen les cames, digue-li com vulguis. Clar, mires el futur i penses, partit a casa, en teoria assequible contra un equip que ve de caure golejat amb estrèpit contra el Sant Andreu, a casa, i que no s'hi juga absolutament res perquè fa setmanes que està descendit, a més, a casa, en teoria, amb una bona entrada, i després vas a jugar-te les garrofes a Paterna d'un partit del qual n'hem de parlar. Vols fer-ho ja o ho fem després, Sergi?
Ja, parlem després, en
després.
Tot cas. Sí, parlem després.
No marxeu, sisplau.
No.
Perquè déu-n'hi-do la que ens espera d'aquí a 12 dies.
La que s'intueix, en tot cas. Però
sí.
Abans, aquestes dues finals que li queden a l'equip, és evident que una és la de més talla, abans ve, com dius, la de diumenge contra el Badalona Futur, i aquestes dues finals ara sí per determinar si l'equip acaba jugant o no el playoff d'ascens a Primera Federació. De seguida també, Sergi, per aquí m'has dit que
sí,
promets que vindrà per aquí a fer quatre números dels vostres.
Farem canvi de lloro i avui t'alliberarem fins i tot, perquè no...
I, com diem, a partir de demà l'equip que comença a preparar-ho tot plegat a Sant Oleguer. Dues finals decisives, tornem a sentir David Movilla, determinants i amb aspectes clarament a millorar.
Tenemos dos partidos determinantes donde nos lo jugamos todo y lo que sí estoy seguro es que hay ciertos patrones comunes que están identificados y que si somos capaces en estos dos partidos de dar ese paso al frente y meternos, que no tengo ninguna duda de que vamos a ser, estos aprendizajes nos van a hacer. Lo que dije después de la derrota de San Andreu, no, ni la quiero, ni la deseo, ni deseaba esta derrota, ni la de Europa. La clave es que hagamos con ella y estamos en la obligación y en la responsabilidad de aprender.
I jo, per part meva, t'he guardat dues més de David Movilla. Totes parlen d'aquest futur, i ja saps que el tècnic de Baracaldo no és massa amic de parlar més enllà del que té en el curt termini. La primera, tant és així que quan se li pregunta per més talla o més enllà, ho deixa molt clar. Badalona futur, i només Badalona futur, recordem, diumenge a l'estadi, el nou cué de la Lliga.
Estos partidos tienen una connotación diferente y tenemos que dar pasos de gigante en el crecimiento en este tipo de contextos, como bien dices. Y la realidad es que no solo en resultados, sino en el equipo tiene capacidad para rendir más y vamos a rendir mejor. Pero ahora nos tenemos que centrar en Badalona, no hay más para tener la oportunidad de vivir partidos como estos y dar otro nivel de rendimiento y trasladarlo al resultado.
El tema, Sergi, com li preguntàvem a Movilla, és que la cantarella de l'aprenentatge que aquests partits ens han de servir contra el Sant Andreu és comprensible, i al final és veritat que crec que el Sabadell va saber refer-se'n i guardar, com va demanar Movilla, a la memòria aquell partit, perquè igual que va coure en aquell moment, que aquest punt de dolor es convertís en ràbia després, en els següents partits de la nova Creu Alta. Però el marge és zero ara mateix ja, o sigui que l'aprenentatge ha de ser ja, l'examen el tenim ja.
Immediat, immediat, i sobretot que no compliquis la vida fallant aquest diumenge, eh? Això ja d'entrada. Però bé, quedem-nos aquí. L'última que t'he guardat avui, per part meva, és gairebé a modo de petició. Vam sentir David Movilla referint-se a tothom en general, però també a la premsa en particular, a l'hora de deixar molt clar cap a on no vol que es desviï el focus de l'atenció de l'equip, d'aquestes dues finals i res més que no siguin aquestes dues finals. Més clar que ho demana ell, no cal que ho expliqui jo.
Os lo voy a pedir, por favor, por el bien del equipo, solo hay Badalona y Mestalla. Si hacemos las cuentas de la lechera, que si easy, que en un playoff, que cuando nos ganemos el derecho a estar en ese playoff, que nos lo vamos a ganar, cuando nos lo ganemos, te responderé a esa pregunta, ¿vale? Pero ahora no podemos darlo por hecho, porque es que hace apenas 6-7 semanas estamos muy lejos. Hemos conseguido sacar 15 de 21, creo que han sido, ¿no? Si mis cuentas no son malas. Son buenos números en esas últimas 7 semanas, pero no es suficiente, tenemos que sacar más.
Evidentment no és suficient, i crec que és conscient també el propi David Movilla que al final és una petició que no es pot dur a terme. O sigui, a mi em sap molt greu, però com a mitjà de comunicació tu has d'informar de què ha de fer el Sabadell per entrar al playoff. I de fet la pregunta era molt clara, i a la repregunta va quedar molt clar també, que estàvem parlant concretament d'aquestes punxades que ha anat repetint el Sabadell cada vegada que ha tingut un partit gran contra un gran rival i amb molta gent, amb molt entorn, amb massa social al voltant, etc. Aquí sempre ha punxat, i li preguntàvem, això preocupa de cara a un hipotètic playoff en el cas que el Sabadell es guanyi el dret a jugar-lo? És evident que sense Futur i Mestalla no hi haurà després promoció de descens, però igual que és evident això, ostres, jo ho penso realment, Sergi, que si el Sabadell aconsegueix classificar-se, que ho ha de fer encara, que aquest asterisc no se'ns oblida, que ho ha de fer, però que tu tindràs el dubte, jo crec que és una evidència. O sigui, et vindrà al cap Sant Andreu, et vindrà al cap Terrassa, i això no vol dir que després sí o sí palmis el playoff si és que el jugues. Però sí que et vindrà el record de dir en els partits grans no m'ha estat a l'alçada.
Sí, sí, tindràs aquesta imatge segur, allò que diuen de la memòria del múscul, doncs en aquest cas la memòria del cervell, que també és bona, eh? És la millor, sens dubte, i cal veure que l'equip sigui capaç de reaccionar, com dius tu, sense marge d'error. És a dir, no pot complicar-se més la vida aquest diumenge. Tot el que no sigui guanyar un equip absolutament defenestrat ja seria, bé, gairebé fotre's allò trets al peu, i després jugar-te a la Mestalla, o bé, a Paterna, en aquest cas a l'Antonio Puigcerdés, en un partit que, com dèiem, passi el que passi en aquesta jornada, fins i tot en aquella combinació de que guanya el Sabadell i perdi el Mestalla, per allò dels
averajos
particulars, correcte, per allò dels averajos particulars, el Mestalla no hauria dit la seva última paraula. Potser no li valdria només en guanyar el Sabadell, depèn del que fes l'Espanyol B, depenent del que fes el Terrassa, etc. Però vindrà o arribarà amb opcions al filial valencianista també al partit de l'última jornada, al igual que el Sabadell, insisteixo, passi el que passi en aquesta penúltima jornada.
De seguida anem amb els números, de seguida també l'agenda. Abans un parell de coses, Sergi, per rematar el tema del derbi, no em puc estar de comentar-te tots els incidents que hi van haver durant i sobretot després del partit, des de les provocacions, des de la megafonia, que al final també és la imatge del propi club, no? I les provocacions, no sé, a mi em costa d'entendre com, per exemple, sona abans un passiu bé que l'himne del propi club quan acabi el partit. Van haver-hi després corredisses camí de la Renfe, de tots els aficionats que van desplaçar-se des de Sabadell en tren cap a Terrassa i que, òbviament, van tornar de la mateixa manera cap aquí. Amb creuament de retrets entre grups ultras a través d'algun perfil a xarxes socials, amb ampolles, pedres que van volar, etc. Amb un tren de Renfe que va acabar sortint molt, molt tard perquè la maquinista va decidir que no sortia davant de tots aquests aldarulls, amb càrregues de la policia. No sé, Sergi, a mi se'm fa molt estrany que el que són grups ultras es barregin després o vulguin jugar a ser ultras amb la resta de l'afició. Voleu matar-vos entre vosaltres? Feu, però no barregeu el que és una festa del futbol català amb milers de persones que hi van a animar els seus i prou, amb incidents que hi van haver segurament menors a la primera volta, però se'n va parlar molt a Terrassa, i que després, ostres, no vulguis trobar-te tu en aquell grup d'algunes famílies, també hi havia ultras segurament, però algunes famílies que també corrien per allà simplement per agafar un tren.
Sí, sí, sí. Està clar que ja vam haver de lamentar incidents en el partit de la primera volta i malauradament no ha fallat aquest capítol, malauradament, en el partit de la segona volta. Bé, al final és el no entendre de què va això, el no entendre el que hauria de ser això i el voler ser protagonistes fins i tot després d'haver guanyat. Perquè en aquest cas sí que hem de focalitzar-ho, igual que ho vam fer a la primera volta, en un grup o un sector, o digue-li com vulguis, d'alguns aficionats arlequinats que van anar a buscar el que no tocava als aficionats del Terrassa. Aquesta vegada va ser a la inversa, i a més quan havies guanyat el partit. Però bé, crec que malauradament, no ho podrem solucionar aquí a curt termini, i aquí sí que els clubs tots tenen molt a dir i molt a fer si volen realment posar fil a l'agulla.
I l'última, a veure, què m'has d'explicar de la última jornada, ara mateix com està el panorama, a nivell d'entrades i a nivell de televisió d'aquest València Mestalla Sabadell?
Doncs mira, començo per la segona perquè és oficiosa, en tot cas, i gairebé confirmada, que no hi haurà televisió. El València Club de Futbol no televisa els partits del seu filial per cap plataforma. De fet, ens asseguraven avui que estan treballant de cara a la temporada que ve a fer altres com a equips, com l'Espanyol, per exemple, el propi Futbol Club Barcelona o l'Elche, sense anar més lluny, que aquesta temporada hem viscut, però que ells no en fan i no tenen acords amb ningú. Per tant, si no hi ha un canvi molt radical en els pròxims 10 dies, no es podrà veure el partit contra el Mestalla per cap via. Això, a dia d'avui, insisteixo. I aquesta sí que no te l'he pogut confirmar de cap manera, però algunes informacions, rumors, etc., apunten que fins i tot podria ser, que no es venguessin entrades pel públic visitant en aquest partit. És a dir, ja ha passat en temporades anteriors, la temporada passada contra l'Atlético Saguntino, i fa dues temporades en un play-off davant el Cacereño, que el València Mestalla, o la directiva del València, o el Consell d'Administració del València, digue-li com vulguis, a mi tant més, no venguin entrades. I s'agafen, torno a dir, no és oficial, a que tenen 46.000 socis. Això no sé si et recorda en part el que va passar a Sant Adrià, tot i que l'Espanyol va acabar venent algunes entrades,
sí.
Que tenen 46.000 socis i que en un partit determinant com aquest, doncs
sí, potser omplen.
Pot ser omplen de socis, que per tant la preferència és per ells, i que davant d'aquesta ja. Possibilitat, no remota, no, jo diria impossible, però possibilitat, doncs que no venguin entrades al públic visitant. Per tant, insisteixo, aquesta segona part no és ni molt menys confirmada. Pot haver-hi entrades de cortesia, 20, 25, 30, perquè m'entenguis, no per vendre, no per posar a la venda, i podria ser que no hi hagués ni televisió ni possibilitat de que el públic arlequinat pugui estar a l'Antonio Puigades per aquest partit, que ja et dic que de totes serà decisiu.
I després ens preguntarem que per què, no sé, o sigui, hi ha algunes normatives que són superestrictes per algunes coses i després coses tan òbvies com aquestes, no pot fer-hi res la competició. En fi, ja en parlarem, que queden molts dies. 12 pel València Mestalla Sabadell, a veure com arribem. Demà entrenament a Sant Oleguer, tornada a la feina, després parla Urri, Albert Urriols, com sempre la seguirem aquí en directe a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, i pensant ja en la cita de diumenge, penúltima jornada, Sabadell, Badalona Futur, igual que el del Mestalla, diumenge a les 12. Gràcies, Sergi. Fuig dels números. Marxa ràpid.
Fins ara. Adéu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Perquè avui tenim un repte, a traslladar a l'antena l'article a la web d'ahir a la tarda amb totes les combinacions. Podeu entrar a radiosabadell.fm i consultar-lo si voleu anar més a fons del que us explicarem ara, eh? Allò tan típic de què cal que passi per jugar al play-off, i el repte és que s'entengui en antena, perquè clar, hi ha tantes combinacions, tants equips, tantes possibilitats, tants temes matemàtics, que si hi ha barajos creuats en dobles, triples, quàdruples, empats, que bé, anem a veure si li posem una mica d'ordre, que no sigui feixuc i que no ens fem un embolic amb els números. No entrarem, insisteixo molt al detall, en tots els escenaris possibles, perquè seria un fotimer, però sí que ens quedarem amb quatre premisses bàsiques, i l'encarregat de fer tot això és el Sergi Parc. Com estàs?
Hola, Adri, com estàs?
Bé, avui
Has estat repassant a baraix de tots els equips que estan convidats a la festa i així com a primera conclusió, ja la deixo caure jo, hem donat vida a un rival directe com el Terrassa que podria estar descartat ja a aquestes alçades. I, per tant, de retruc, ens hem complicat força les opcions. Però tot i així, Parc, segueix depenent el Sabadell d'ell mateix, ara mateix, per fer playoff.
Sí, perquè la fórmula és molt fàcil. Al final el Sabadell és cinquè, per tant, està dintre d'aquesta zona de privilegi. Recordem que l'equip de Movilla és a 2 punts del quart, que ara mateix és el Torrent, revelació, ja ho podem dir, d'aquest grup 3 de la segona federació, que té els mateixos punts que el Mestalla, que és sisè, i recordem que hi ha aquest duel, com ja ha recordat amb el Sergi, de l'última jornada, València-Mestalla-Sabadell, que hauria de decidir, per què no, qui dels dos, o si els dos arribarà al play-off, ara ho repassem. En tot cas, per què el Sabadell ara mateix és cinquè i el Mestalla sisè, si els dos tenen els mateixos punts? Bé, doncs, com que de moment només han jugat un partit entre ells, bàsicament, Adri, el Sabadell és cinquè per la baraix general. Ara mateix el Sabadell té millor a baraix general, millor diferència de gols general a la classificació respecte al filial valencianista. Per tant, tot està, tot i això, a l'espera d'aquest últim partit. Però vaja, anem amb les primeres consignes bàsiques, i aquestes són, Adri, molt fàcils d'entendre, que si el Sergi Garcés s'hagués quedat a l'estudi... Vaja,
ha fugit.
Les hauria agafat, i a més, l'estava escoltant i alguna cosa ja t'ha deixat caure ara.
Sí, l'ha deixat caure, sí.
Sí, que estava pensant. A veure si farà ell la secció dels números i no hauré ni d'entrar. Però bé, com deies, Adri, el Sabadell depèn d'ell mateix per fer play-off, però només la plena de punts en aquestes dues últimes jornades, és a dir, el 6 de 6, és a dir, guanyar els dos partits contra Badalona Futur i contra el València-Mestalla, garanteix que tu depenguis de tu mateix i no hagis de mirar altres escenaris. En cas que no, sí que llavors ja hauries d'estar pendent en aquesta jornada com la que ve, de veure què fan els rivals directes. I passi el que passi, per tant, d'aquí es deriva que passi el que passi, tot es decidirà a Paterna. I passi el que passi, Adrià, el Mestalla també tindrà opcions en l'últim partit. T'ho pintaré d'una altra manera per si algú s'està perdent. Hi ha dues places de play-off per decidir, per dir-ho així, el quart i el cinquè, però hi ha tres equips que depenen d'ells mateixos: Torrent, Sabadell i Mestalla. És que el Mestalla també depèn d'ell mateix per entrar al play-off, precisament perquè té aquest duel directe contra el Centre d'Esports.
O t'ho dic d'una altra manera, per molt bé que et vagi, que tant de bo que sí, aquesta setmana, que tots els rivals perdin, que tu guanyis, etc., no arribaràs mai en cap cas classificat matemàticament aquesta última jornada a l'Antonio Puigades, i per molt malament que et vagin les coses aquest cap de setmana, no arribaries mai sense opcions al duel contra el Mestalla. Una altra cosa és depenent de tu mateix, però tindries opcions d'arribar-hi. I a partir d'ara, la pregunta del milió: quants punts caldran fer per ser equip de playoff? I ara us sorprendré, perquè qui respon a la pregunta és David Movilla, l'entrenador, poc amant de fer previsions d'aquest tipus, però que ja va dir que falten dues jornades pel final, sí que miraria la classificació.
Lo que me dice es que tenemos que sacar los dos partidos. Eso es lo que me dice. Con cuatro puntos se pueden dar circunstancias de que nos metamos, pero con seis estamos dentro. Tenemos que ir a por los seis, y para ir a por los seis tenemos que ir a por los tres de Badalona, eso nos dice.
A pels 6 punts, diu Movilla, anem a pams, Parc, et vaig llançant preguntes i tu respons. Amb 6 punts què passa?
Aquesta és fàcil, amb 6 de 6, com dèiem, el Sabadell acabarà segur entre els 5 primers. Fins i tot, Adri, si em permets, i no ho complicaré massa, però hi ha una remota opció d'acabar tercer.
Estàs a 6 punts, faltant-ne 6.
Sí, però evidentment és molt complicada, i més tenint en compte que el Balears, per exemple, ha de jugar contra el Mallorca B, etc. Però vaja, que fent el 6 de 6, tu faràs play-off segur, ja sigui tercer, quart o cinquè, com dèiem. I en tot cas, doncs, això, caldria veure també què fa el Torrent, etc., per saber quina és la posició final del Sabadell.
Que ha de rebre, per exemple, el Sant Andreu, després ho repassem, o sigui que no és descabellat si fas del 6 de 6 acabar quart i no cinquè. Amb 4 punts, un empat i una victòria, deia ara Movilla que podria donar-se el cas. De què hauríem d'estar pendents?
Doncs mira, el Sabadell juga a play-off si suma 4 punts, sempre que o l'Espanyol veu el Terrassa, que són dos d'aquests rivals que també venen per darrere més enllà del Mestalla, o l'Espanyol B o el Terrassa no facin la plena, no facin el 6 de 6.
Un dels dos.
Si algun dels dos es deixa punts, per tant, seria suficient en què el Sabadell, doncs això, fes aquest 4 de 6. Què passa si Espanyol B i Terrassa fessin el 6 de 6, guanyessin aquests dos partits? Hi hauria encara una altra possibilitat, doncs caldria que el Torrent sumés o cap o un punt,
que sembla improbable, Adri.
Sí,
improbable.
Recordem calendaris. El Torrent va a Cornellà, ja descendit, i acaba a casa contra el Sant Andreu, segurament jugant-se a la Lliga, l'equip quadribarrat. L'Espanyol B va a Lleida, sense res en joc, i rep el Cornellà, ja descendit. Per tant, és un bon calendari per l'equip perico. I el Terrassa va a Olot, desplaçament complicat, tot i que sembla que l'equip garrotxí ja tindria la permanència virtual, i rep l'Alzira, ja descendit. Hi ha opcions d'entrar-hi amb només 3 punts?
Hi ha opcions d'entrar amb 3 punts. Com s'aconsegueixen aquests 3 punts? Doncs, o bé guanyant el Badalona Futur i perdent contra el Mestalla, o una molt enrevessada, això... Adri, per mi, això ja... Però és el Sabadell i tot podria passar.
Per un moment he pensat que anaves a fer matemàtiques molt bàsiques, que era com s'aconsegueixen els 3 punts. Doncs o guanyes el primer partit o guanyes el segon.
Sí, clar, això és evident. Però volia remarcar sobretot qui tens enfront en cadascuna de les jornades. Clar, l'altra fórmula seria perdent aquest cap de setmana a casa contra el Badalona Futur i després guanyant a Paterna.
No t'hi vulguis trobar.
Si perdessis aquest cap de setmana, com deies, Adri, de totes, que encara tindries opcions de classificar-te pel play-off. I a més, l'escenari seria més o menys similar. Que Pericos o Agarencs es deixin punts o que el Torrent no en sumi cap. Que és pràcticament el que dèiem abans. O que Pericos o Agarencs es deixin punts o que el Torrent no en sumi cap.
Posats a triar, és que de fet... òbviament millor fer el 6 de 6, però si et diuen, mira, només pots guanyar un dels dos, és evident que el que has de guanyar és el de la setmana que ve, no aquest.
Sí, clar, perquè estàs pensant doncs amb això, amb el duel directe contra el Benzema Mestalla, amb guanyar-li l'Averaix, etc, però bé, seria una fórmula, com diem, enrevessada. Una que seria més lògica, que guanyes aquest diumenge contra el Badalona Futur i la setmana que ve, l'última jornada, perds el camp del València Mestalla. Bé, doncs aquí caldria que el Torrent perdés aquests dos partits que esmentaves, Adri, contra Cornellà i Sant Andreu, i Espanyol B i Terrassa,
aquí
tots,
sí, els dos,
tots dos, no fessin el 6 de 6. És
molt
bastant
difícil,
complicat.
Molt
sí,
difícil.
És força rocambolesc. I, per tant, bé, el Sabadell faria bé de sumar almenys 4 de 6, i, evidentment, com deia Movilla, el 6 de 6 sí que seria garantia d'èxit. I m'avanço l'última pregunta, Adri, abans de que me la facis. Hi ha opcions d'aconseguir el bitllet amb 2 punts, és a dir, empat contra el Badalona Futur i empat contra el Mestalla, o fins i tot amb només un 1 de 6? La resposta és sí, sí, però són unes possibilitats encara més remotes, molt més remotes, que sumant els 3 punts que deia, i aquí sí que no repassarem totes les combinacions perquè ens tornaríem bojos, però vaja, sí que hi hauria possibilitats, i ja veuria Madrid. Donat el cas, doncs ja començaríem a treure la calculadora i a exposar totes aquestes possibles combinacions.
Seria una casuística força improbable, les coses com són, però existeixen. Insisteixo, radiosabadell.fm, allà teniu tot això que ha explicat el Sergi Parc i una mica més aprofundit, per si voleu anar cas a cas o si us heu perdut alguna de les combinacions. Gràcies per aquí, tu, abraçada.
Adéu, Adri.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Benvolgut professional. És igual que el teu client sigui de piscina petita només per refrescar-se o que en prefereixi una de gran per nedar. Per tots ells, a Obramat trobaràs tot el que cal per qualsevol projecte de piscina i el seu manteniment. Gresite, porcellànic, bombes, cloradors, salins, productes químics i totes les solucions amb la qualitat professional que necessites. On compren els professionals. Obramat.
Residència i Centre de Dia, Ciutat de Sabadell. Més de 40 anys d'experiència donant suport al projecte de vida de les persones grans. Ens adaptem a les vostres necessitats amb una àmplia oferta de serveis i activitats. Unitat psicogeriàtrica de suport especialitzat, gimnàs amb unitat de rehabilitació intensiva, atenció sanitària i psicosocial, cuina pròpia amb servei de dietistes, sortides i tallers adaptats a les aficions de les persones residents i usuàries del centre de dia. Residència i centre de dia Ciutat de Sabadell, al bell mig de la ciutat, a 5 minuts de l'estació. Més informació al 93 715 69 90 o a ciutatdesabadell.com.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Set minuts i mig per acabar el programa. Encara tenim més futbol d'entrada amb la permanència del filial del Centre d'Esports de Tercera Federació, que és gairebé una quimera. La derrota de divendres 2-0 a la Nova Creu Alta en el duel directe contra el Cerdanyola gairebé ha sentenciat l'equip de Conrad García. Els cerdanyolencs van obrir l'escletxa al tram final de la primera meitat i en van tenir prou després per evitar caure al descens. Un marcador que, unit a la resta de resultats de la jornada, deixa el Sabadell B a 5 punts de la salvació quan només en resten 9. El tècnic arlequinat, Conrad García, no vol llançar encara la tovallola abans d'hora.
Ens deixem una situació més difícil, no? A 5 o 6 punts de la salvació, a falta de 9. Queden 3 partits, aquí aquest equip ningú baixarà el cap, ningú es rendirà fins que sigui matemàtic o aconseguim salvar-nos, i amb això hem d'anar, perquè aquesta és la nostra responsabilitat.
Un Conrad García, això sí, decebut, amb l'oportunitat desaprofitada. L'escenari era propici per treure el cap, però igual que davant del Sant Cristóbal o la Montañesa, aquest nou duel directe va caure del cantó rival. Per això l'entrenador sabadellenc reconeix que l'esperança de continuar a la categoria és cada cop més petita.
Fotut, sabíem que guanyar avui era sortir al descens, era ficar-nos directament a la lluita i quedar-nos a 2-3 punts d'aquelles places de gairebé zona mitja, i no estem. Per tant, ara sabem que estem a 6 punts, que hem de guanyar els 3 que ens queden si volem salvar-nos. Si no guanyem els 3 que ens queden, és molt, molt difícil salvar-nos.
Per fer-nos a la idea, que tampoc vol dir res, però en el que portem de temporada, el Sabadell B no ha encadenat mai 3 triomfs, com a màxim 2. Els últims 3 rivals de la Lliga seran, per aquest ordre, el Tona, el Badalona i l'Escala. I més futbol, els clubs de la Lliga F han estat els grans triomfadors de la tercera edició de la Sweet Cup. Hola, Pau Roche, com estàs?
Hola, Adri, bon dia.
Tots els equips guanyadors de les diferents categories del torneig femení de futbol disputat durant aquesta Setmana Santa aquí a la ciutat han estat representants de la màxima categoria.
En total hem tingut 5 vencedors diferents en total, comptant les 6 categories. El club que ha repetit títol ha sigut l'Espanyol, que s'ha alçat campió en les categories sub-10 i sub-14 de futbol 11. La resta han sigut el Betis, a la categoria La Vi, el Levante, a sub-14 de futbol 7, el cadet del Levante Badalona i el Barça, a sub-19. Un dels principals èxits del campionat ha sigut precisament atraure 10 participants amb equip a la primera categoria femenina, i així ho destaca un dels organitzadors de l'esdeveniment, el sabadellenc Sergi Saró.
Un objectiu que teníem era aquest, de que cada vegada més clubs professionals canteres poguessin tenir l'oportunitat també de poder enfrontar-se contra clubs que normalment no juguen, i per nosaltres, bueno, és un èxit que al final ve d'un treball des de fa 4 anys. Intentem ser un torneig molt familiar, un torneig que vol que tot el seu staff sigui proper amb els clubs i amb les canteres per poder-los ajudar amb tot el que faci falta, i les noies també responen amb una actitud fantàstica.
Al marge d'aquest cartell de luxe, les finals van disputar-se a Sant Oleguer i va ser un autèntic èxit de participació.
Sí, la Sweet Cup, que és el torneig de futbol femení més gran d'Europa, i a més està organitzat per dos sabadellencs, com són el Marc Celabardell i a qui escoltàvem ara el Sergi Saró. I a més es continua creixent any rere any, perquè aquesta edició s'ha afegit una categoria més, la sub-14 de futbol 11, i s'ha superat les xifres de 2.000 jugadores i 140 equips. A més dels equips que dèiem que hi havia dels clubs de la Lliga F, també hi han pres part 24 de la resta d'Espanya i 4 d'estrangers. Ja des del tret de sortida es preveia que la competició seria tot un èxit. La Nova Creu Alta va ser l'escenari encarregat d'acollir la presentació, i les graderies de l'estadi feien goig, arribant fins als 6.000 assistents. Saró fa aquest balanç de tot plegat.
Estem molt contents després de 4 dies frenètics de futbol, d'emocions i sobretot d'una competició que cada vegada és més gran, no? I amb més renom, gràcies al nivell dels equips que mostren durant la competició, a nivell també de famílies, staff, entrenadors, entrenadores que han vingut també amb els clubs. Estem molt contents que cada vegada més es veu el nivell del futbol femení que va creixent.
Per la ciutat de Sabadell, aquest torneig suposa un gran desplegament i un positiu impacte econòmic. L'estimació abans de l'inici del campionat era d'1,5 milions d'euros, dividits en 1.500 persones allotjades en hotels i més de 4.500 visitants diaris a conseqüència d'aquesta Suite Cup. El torneig va disposar de 6 seus, 5 d'elles a Sabadell, a Arraona Marina, els Olímpia, Can Rull i Can Oriac, a més del complex de Sant Oleguer, on, com dèiem abans, van disputar-se les finals. Així agraeix Saró la col·laboració de l'Ajuntament de Sabadell amb l'esdeveniment.
Sense el recolzament de la ciutat seria impossible. Necessitem també que cada vegada més la ciutat recolzi més l'esdeveniment, perquè arribarà un punt que necessitarem molt més del que a dia d'avui estem. Ja ens deien les famílies a les finals, no? Ostres, ens ha de jugar a l'estadi, no? Se'ns està quedant petit aquesta instal·lació de Sau Leguer per les finals. L'acumulació de gent que va haver aquí el diumenge va ser impressionant.
I, de fet, la voluntat de l'organització és, sempre que sigui possible, seguir vinculats aquí a la ciutat de Sabadell i, com escoltàvem, el somni de poder celebrar les finals a la nova Creu Alta. Veurem si l'any que ve és possible o no, si és una realitat. Pau Roche, gràcies, fins ara!
Adéu!
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I acabem amb un apunt de waterpolo, perquè la selecció espanyola femenina ha hagut de conformar-se amb el quart lloc a la fase final de la Copa del Món, amb la sabadellenca Nona Pérez i les jugadores de l'Astral Pool, Paula Leitón i Bea Ortiz. El combinat estatal va caure a les semifinals contra Hongria 8-10, i en el partit pel bronze les de Jordi Valls tampoc van poder amb els Països Baixos, caient pel mateix marcador. Per tant, una altra jugadora del natació Sabadell, la neerlandesa Simone van de Kratz, sí que va pujar al podi, mentre que el trofeu va acabar sent per Grècia. En el torneig, celebrat a la ciutat xinesa de Chengdu, les helèniques van batre a Hongria 13-9 en una final en la qual la sabadellenca Marta Cabanas va ser una de les col·legiades del partit. Un minut i seran les dues, l'hora del Notícies Migdia, amb tota la gent d'informatius i la Núria Garcia. Per recuperar el programa d'avui, tan fàcil com anar a radiosabadell.fm i trobar allà el podcast de l'Hotel Suís. Us envia una abraçada des del control de so al Toni González. Demà, a la mateixa hora, més i entre altres coses, amb David de la Cruz parlant de la seva segona posició al Giro dels Abruços, o amb Alberto Riols Urri, el jugador del Sabadell, parlant en roda de premsa i en directe aquí a l'Hotel Suís. Que vagi molt bé, adeu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.